COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 24 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dilluns 17 de desembre, el dia en què estem molt pendents de l'operació dels Mossos que ha localitzat la persona que buscaven des d'aquest diumenge quan el van trobar a Salou cridant consignes islamistes amb una conducta imprevisible, segons la policia. L'han trobat aquest matí a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Tot seguit els en donem més dades. Repassarem aquesta i altres informacions. Tenim també cita de dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. És la darrera visita abans de Nadal, així que a veure què ens vindrà. A partir de la una, avui agafarem la Nacional 240 per parlar de mascotes. Volem parlar de la responsabilitat que suposa tenir-ne una, ara que arriba una època en què els animals es converteixen sovint en regals. I en la darrera mitja hora de programa, avui, talent amb D.O., amb denominació d'origen, per conèixer més a fons, la Carla Espuix. Ella és model, és de Calafell i fa pocs dies ha estat representant a Catalunya a l'Inda d'Espanya. També ha trepitjat ja les seves primeres passarel·les internacionals. Tot plegat fins a les dues en directe al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus per escoltar-nos. És molt fàcil. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada sempre de l'àrea de serveis és a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Allà hi tenim avui la Clara Sedano. Clara, bon dia.
Bon dia. Tindrem cel poc ennuvolat, però que al llarg de la tarda s'anirà cobrint amb alguns núvols alts. Temperatures màximes que canvien poc. Arribarem als 16 graus a Tarragona i Tortosa, 15 al Vendrell, 14 a Reus i 11 graus a Gandesa. El vent anirà disminuint al llarg de la tarda a variable fluix. Demà dimarts començarem amb cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts i a la tarda augmentarà la nuvolositat, sobretot a la zona del litoral, on tindrem cels més coberts. Temperatures que es mantenen sense canvis, mínimes de 6 graus a Tarragona i al Vendrell, 5 a Tortosa, 4 graus a Reus i 2 a Gandesa. En quant a les màximes, es mantenen entre els 14 i els 16 graus. Acabem parlant del vent, que bufarà variable fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Clara. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Això sí, hem de dir-los que hi ha dos ferits lleus en un accident entre un cotxe i un camió a la Selva del Camp aquest matí, a la C14, poc abans de les 8. S'ha hagut de tallar la carretera durant una estona i s'ha donat pas alternatiu als vehicles. Ara ja està restablerta la circulació en aquest punt. Els Mossos d'Esquadra han identificat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a Khalid Makran, de nacionalitat holandesa, nascut l'any 89, a qui buscaven des d'aquest diumenge a la tarda quan va ser vist a Salou cridant consignes islamistes i amb una conducta imprevisible, segons la policia. Els agents l'han localitzat a l'àrea de servei de l'AP7, anava sense sabates, i se l'han endut a la comissaria de Cambrils, on es troba a aquesta hora. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, explicava aquest matí en declaracions a Antena 3 que no té antecedents de caràcter terrorista, pero sí pertinencia ilícita de armas y otras cuestiones.
Y las informaciones que tengo hace unos minutos es que se trata de esa persona. Ayer hizo una conducta un poco, vamos a decir, irregular, esas soflamas islamistas en unas circunstancias un poco extrañas. También se dirigió a una comisaría de los Mossos en Salou, como tal y como se ha indicado. Y también, pues eso, mantuvo esa conducta. Tenía antecedentes de distintas conductas criminales, no de carácter terrorista, pero sí de tenencia ilícita de armas, de alguna otra, que evidentemente aconsejaban un seguimiento de la misma, una localización y poder concretar el alcance, pues eso, el alcance de esa conducta. No nos podemos. Vuelvo a decir, decíamos antes de la profesionalidad de los Mossos, pues la cooperación Policía Nacional, Guardia Civil y los Mossos, que han sido los Mossos quien le han identificado en la AP7, pues determina cuál es el nivel de profesionalidad, de cooperación, de coordinación.
Des de la tarda d'aquest diumenge, quan es va enviar una nota interna a totes les comissaries, se'l buscava per un tema de seguretat ciutadana mentre s'investigaven les seves possibles vinculacions amb el jihadisme. La investigació continua oberta. Recordem que a tot l'Estat estem en alerta 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. I encara en successos, la Policia Nacional ha detingut a Tarragona, Barcelona i Saragossa tres dels responsables d'una de les pàgines web neonazis més influents arreu del món. Els arrestats, per presumpta participació d'un delicte d'odi, tenen entre 21 i 23 anys i feien d'administradors de la secció en castellà d'aquesta pàgina, que difonia missatges antisemites, homòfobs i racistes. Gràcies a una comissió rogatòria internacional impulsada per la Policia Nacional, s'ha pogut localitzar a Suïssa el líder i ideòleg d'aquesta secció, que té 29 anys, és de nacionalitat espanyola. Tenia més de 50.000 subscriptors a Espanya i a l'Amèrica del Sud. I per cert, els Mossos continuen investigant una baralla a Reus que aquest diumenge ha acabat amb un tiroteig al carrer Vilaseca. Els Mossos estan investigant aquest cas. La baralla s'hauria iniciat en un bar de la zona entre dues bandes rivals. Hi ha més coses. L'alcaldessa d'Ulldecona exigeix dotar el parc de bombers amb efectius i material després del tancament obligat de dissabte. De fet, els parcs de Tarragona, Reus, Cambrils i Valls han treballat sota mínims aquest diumenge amb un bomber menys dels necessaris a cada un. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, reclama un servei digne i diu que no pot ser que depenguin d'altres parcs.
El que demanem al departament és que dote dels recursos tant humans en professionals com també dels mitjans que es necessiten per a que aquests bombers puguen fer la feina en unes condicions i en unes garanties com toca, perquè a part del problema de la deficiència de les baixes en plantilla i tot el problema que tenim amb el personal, també és veritat que el parc d'Ulldecona tenim la sensació a vegades que està considerat per part del departament com un parc de segona i que no té els mateixos mitjans que la resta de parcs de bombers del país.
Al Montsià només tenen l'equipament d'Amposta i el d'Ulldecona i aquest darrer dona servei a entre 20 i 25.000 habitants. Aquesta reclamació arriba just el dia que sabem que Interior ha rebaixat el nombre mínim de bombers als parcs fins al 15 de gener. Recordem que fins al mes de gener els bombers han decidit no fer cap hora extra de manera voluntària, unes hores que fins ara permetien cobrir aquesta manca de personal i mantenir els parcs oberts els dies que la planificació no ho permetia. La Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis preveu també ampliar el nombre de desplaçaments entre parcs i, en cas extrem, el tancament d'aquells que no tinguin efectius suficients per garantir l'operativitat i seguretat del personal. 31 minuts que passen de les 12. Unes 400 persones s'han manifestat aquest cap de setmana a Tortosa per reclamar una vida digna i revertir les retallades en els serveis públics de la darrera dècada. Critiquen la tasca dels representants polítics a les institucions i els exigeixen que facin bé la seva feina. Xesca Pérez és membre de Pensions Dignes de les Terres de l'Ebre.
No s'han acabat les retallades, primer. I segon, volem la reversió d'aquestes retallades. Volem tornar a lo d'abans i, a més, conquerir els drets que volem ara, perquè com van passant els anys necessitem més coses, per tant. I tercer, volem més drets, més, una vida més digna.
La desena d'entitats socials i sindicats convocants d'aquesta protesta no descarten noves accions. Avui tornen a reunir-se per decidir-ho. La xifra del matí són les 49 actes que la Guàrdia Urbana de Reus ha imposat en els primers 10 mesos de 2018 a propietaris d'animals que no havien recollit els excrements de les seves mascotes al carrer. Les sancions per aquesta qüestió poden arribar als 1.500 euros. I a Reus, seguim pendents de la situació del Reus Deportiu. Aquest cap de setmana s'ha fet efectiu el pagament de les nòmines pendents als jugadors del primer equip. Amb això es garanteix per ara la continuïtat de l'equip. Queda obert, però, el capítol de possibles marxes fins a una dotzena de jugadors. Recordem, ho podrien deixar el club després d'haver presentat la denúncia per impagament. Això els donaria carta de llibertat. Per ara sabem que el màxim accionista del Reus, Joan Oliver, deixarà l'equip un cop el nou propietari de les accions s'integri a la direcció. Per ara no s'han pagat les nòmines al cos tècnic ni a la resta de treballadors del club. A Amposta, la Generalitat cedirà 16 habitatges per atendre emergències socials. Un conveni entre el govern de la Generalitat i l'Ajuntament inclou també una cinquantena de pisos més que s'adjudicaran per sorteig en règim de lloguer protegit. Estan ubicats al carrer de la República, tenen entre 2 i 3 dormitoris i una plaça d'aparcament. El preu del lloguer anirà entre els 187 i els 280 euros mensuals. Els ciutadans poden presentar la sol·licitud fins al 18 de gener. També els expliquem que la Reserva de la Biosfera Ebrenca impulsa un observatori de la sequera i un viver de cria d'ostra autòctona que anirà de la mà de la Federació de Mariscadors Fepromodel i de l'Escola d'Aquicultura d'Elies els Alfacs, a la Ràpita. El vicepresident del COPATE i responsable de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre és l'Enric Adell, així ho explicava.
Del viver d'ostra per a intentar deixar de dependre d'aquest mercat francès, perquè a nivell de territori és el tema de la, el nivell de pesca és molt important, per al delta de l'Ebre i també a nivell de terra alta, però que llavors intentarem extrapolar a la resta del territori aquest observatori de la sequera que ens permetrà, no, pues poder fer o impulsar aquest rec de precisió i de qualitat.
A Calafell, els promotors del Parc d'Activitats a l'Aire Lliure Calafell Aventura han anunciat que obriran 18 de març. El complex, que està construït als terrenys de l'històric càmping Buenvino, suposa una inversió de més de 900.000 euros i garanteix la preservació de la pineda perquè quedarà integrada entre les atraccions. Entre les activitats que tindrà el nou parc hi haurà un minigolf, tirolines, rocòdrom, cinema 4D, també servei de bar, toros mecànics i altres ginys, un espai per organitzar esdeveniments i també una zona de paintball. L'entrada serà gratuïta i l'accés a les atraccions requerirà una targeta de prepagament. La intenció dels promotors és obrir tot l'any. Una bona notícia avui és la solidaritat de la marató que organitzen TV3 i Catalunya Ràdio, que s'ha escampat també pels pobles i ciutats de la demarcació de Tarragona aquest diumenge amb, per exemple, trobades de tions, travessies de nedadors, vermuts i caminades. A la ciutat de Tarragona, una cinquantena de nedadors han desafiat la fredor de l'aigua a la platja llarga i han nedat entre 2 i 5 quilòmetres. A Reus s'ha fet la vuitena trobada de tions de Catalunya, que n'ha plegat més d'un centenar de tota mena. L'esdeveniment ha premiat els més originals i simpàtics. Escoltem els organitzadors d'aquestes dues activitats.
Nosaltres nedem tots els diumenges al mar, fem entrenaments, la secció d'aigües obertes, però hem volgut que aquesta setmana fer un entrenament especial perquè vingui molta gent de fora i dedicar-lo a la marató de TV3. El que hem volgut fer és una volta a tota la platja llarga, és a dir, començar i donar tot el perímetre, i són 5 quilòmetres 200 metres.
Tenim tions de totes les mides, de totes les edats, de grans, petits, més estrafalaris, menys, i més o menys reunim uns 150-180 cada any. Ara, com avui, aquest dematí encara es poden portar, suposem que arribarem a aquesta xifra, ja anem sobre els 100 i pocs, o sigui que esperem que arribem o la podem superar.
I també destaquem avui que la 13a nit dels castells ha premiat aquest cap de setmana el 2 de 8 net descarregat per la colla vella dels xiquets de Valls al concurs de castells com el moment casteller de la temporada. Els moixiganguers d'Igualada s'han endut el premi de la colla de la temporada com a nova colla de nou i també ha estat premiada la jove dels xiquets de Tarragona per la seva campanya comunicativa. El premi a la trajectòria ha estat per Lluís Liron, casteller de la colla jove dels xiquets de Valls. Ell va començar al món casteller fa 75 anys amb la colla unificada dels xiquets de Valls, va continuar amb la moixiganguera Xerra durant la postguerra i va seguir amb els de la camisa vermella. Un apunt d'esports, victòria del Nàstic a Extremadura, un gol de Suárez que avançava els granes al marcador i que el situa a 4 punts de la classificació. Pel que fa al Reus, en el partit de dissabte van empatar a 1 davant el Córdoba. I acabem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui problemes en el suministro de más de 800 medicamentos. Al Reus Digital destaquen que l'Hospital Sant Joan és el final d'un model propi. I al Tarragona Digital destaquen la multiculturalitat i el laïcisme que marquen el Nadal a les escoles públiques de Tarragona. Al Digital Tarragona 21 trobem que els Mossos extremen la vigilància després de detectar un sospitós islamista a Salou. I finalment en portada avui al diari Més, els pressupostos de Tarragona preveuen 600.000 euros per la plataforma del Miracle. 37 minuts i mig que passen ja de les 12, un minut de publicitat i continuem.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13. Juntos en Navidad.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vinga, doncs ja la tinc per aquí, ha arribat amb la seva energia habitual, la nostra dietista nutricionista d'ara, Giné. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Mira, a punt de Nadal, eh?
A punt de Nadal. I mira, ara, com sempre, és que a mi no se'm pot dir res fora de micro.
No se'm pot dir res, no ho traïs, eh?
No, perquè
això
trec
és poc
tot.
Dietista.
No, perquè he de dir que abans, durant la publicitat, era un moment de confessions i li he dit, jo he confessat, i he dit, ara, he de confessar que he obert un paquet de neules.
Sí. Perquè m'està explicant la Mònica aquí, els nostres oients no saben, que és aficionadíssima
a les neules. Llavors, li he confessat que al contrari del que acostuma a passar a la meva vida, que jo sempre fins al dia de 24 no toco res d'aquest material, doncs enguany ja s'ha obert la veda una mica, no? I la Dara ha fet una altra confessió.
Sí.
Fes-la,
és que la meva germana em va regalar un calendari d'advent de xocolatines.
I estàs arrasant.
Home, cada dia toca.
Però tu sí. Per la tradició, no? No per la xocolata ni res. Ah.
He de dir que no n'havia fet mai de calendari. Igual, petita sí, eh? Però així de gran no. No sóc molt de dolç, però el que passa que potser els nostres oients no saben pues, que estic casada amb un noi que li agrada molt el xocolata
i
no perdona la xocolatina. Així que si jo me n'oblido, està ell per recordar-me si he obert la guixeta del dia que toca.
Però he de dir que això, aquesta informació me l'ha acompanyat amb una cara de mare meva, és que és irresistible.
Sí, és que és irresistible. A veure, normalment toca el xocolata amb llet i és una marca coneguda i, home, reconec que evidentment està molt bo.
Clar.
A veure.
Som
persona, és
un humans.
I tinc clar. El meu paladar, també, clar. No? Però, clar, és allò que notes i et sents aquella reminiscència de culpabilitat que dius, uf, això és molt de sucre, eh? Tot i que he de dir que són una mica rancis en aquest calendari, les xocolates
són
hipermiga petites. I jo la divideixo per dos, perquè, clar...
Així la culpa és compartida, eh?
Sí.
Que sempre pesa menys.
Bueno, no, la culpa és... Vull dir, me la sento jo, però el meu marit no té cap... No la sent, eh?
Però mira, ara que... Jo ho he dit ara amb conya, però sí que ha sortit la culpa, però, com dius, soc persona. A veure, és que si no ens donem aquestes llicències, apaga i vam-nos, eh, Adara?
Clar, a veure, jo sempre he de provar, ho he de provar tot. Ah. A mi quan un pacient me diu, Adara, has d'anar a aquest supermercat i has de provar aquest producte, jo em va i compro producte, perquè, clar, si te'n parlen, doncs l'has de provar, no? Igual que amb les xocolatines.
Doncs, escolta, això és una mica d'alegria a la vida i aquest sucre, sí. Això és veritat que ho fem ara, que és Nadal,
ara,
però
ja
la resta de l'any és qüestió de
també
controlar-se.
També he de dir que de tant en tant m'agrada menjar-me una onça de xocolata negra,
sí.
Això que arriba un dissabte al vespre i tal, m'agrada molt, i ara no ho faig perquè...
Clar, ja ara
menjo
ja ve
una
prou...
petita xocolatina.
Ara ja venen prou sucres,
calendari.
Eh? Tenim sucres a la vista,
sí,
molts.
Sí, jo ja els veig des d'allà. Jo crec que també els nostres oients també s'estan ja preparant aquests... Si més no, ja han fet el sopar d'empresa.
Sí.
O dinars d'empresa.
És veritat, jo encara no.
No, jo tampoc n'he fet. No sé què...
Que això és un tema també, els sopars
no,
i dinars d'empresa.
Terrible.
Buf!
Terrible, perquè, a veure, si treballem per una empresa i en tenim un, rai, però... Qui és autònom, per exemple, treballa per diferents empreses. Jo tinc companys que han fet 5 sopars d'empresa.
Oh, per favor, això és inaguantable.
Tenen la sort de treballar moltíssim i per diverses empreses. I clar, doncs, i aquí també convida els seus col·laboradors. Doncs vinga,
clar.
5, eh? O sigui, em trobo una barbaritat. Que inclús amb aquesta companya estàvem parlant dels diferents sopars que havia fet, els més que havien donat i tal, no? I jo deia, però em quedo horroritzada. I diu, ja, és que m'he de comprar coses... De fet, estàvem parlant dels sopars lleugers per compensar els dinars d'empresa... Clar. Que havia tingut, perquè n'havia tingut molts. I diu, és que m'és impossible.
Clar, clar, és que són moltíssims compromisos al final, no?
Clar.
Ja només la feina, sinó amb uns amics, amb aquests amics...
A banda dels
oficials, que dic jo, eh?
Exacte, els oficials i els no oficials. I els que surten espontàniament, doncs vinga, va, reunir-nos perquè marxem tal i abans doncs ens reunim,
sí.
Ja.
Doncs sí, és la llei de la compensació aquest mes de desembre, no? Suposo.
Terrible.
Per tant, compensem aquests excessos perquè jo crec que és una mica inevitable, tot i que també és veritat que és inevitable perquè de vegades són menús tancats, però tampoc és... El problema no és tampoc anar fora, perquè pots fer de més i de menys a l'hora de triar.
I a vegades inclús donen el menú de triar. I llavors ja cadascú sap el que és saludable, que ho hem repassat tot l'any, o el que no és saludable. Bueno, doncs
sí,
aquí
ja... El problema és quan tens aquest menú que ja és tancat, però bueno, s'ha de, llavors hem de compensar, sopes més lleugers, més verd, més amanida.
Més verd, sí, sí, sí.
Més, fruita, aigua, molta aigua.
Molta aigua i sortir a caminar, fer activitat física...
Això mateix. Avui, com deia, és l'últim programa abans de festes, perquè la setmana vinent no hi haurà programa, ja ho comencem a explicar ara avui. Estaran molt ben acompanyats els oients de Cope Tarragona, però amb els companys de Cope Catalunya i Cope Madrid, però nosaltres ens agafem uns dies... De
per
parada.
Fin d'unes vacances, un dilluns.
Bueno, sí, dilluns serà festa, però després estarem fent feina d'aquesta feina que no es veu.
Sí, la feina de darrere.
La darrere del micro, però bé, aprofitarem per...
Molt bé.
Per fer coses. Llavors, no s'esperin avui, perquè això ja ho hem parlat més d'una vegada, què fer, i ens acaba de dir la Dara, més amanides, molta aigua, caminar, això és el que hem de fer aquests dies.
I perquè ja ho hem recordat des de fa l'any passat i l'altre.
Ja,
ja no parlarem del mateix, perquè els nostres oients ja ho coneixen, però del que no havíem parlat és d'escollir el torró més saludable.
Amiga. Clar, perquè és inevitable. Com dèiem, ara parlàvem de la xocolata. És una mica inevitable. Doncs si és Nadal, és torró, i evidentment hem de gaudir també, no? D'aquest producte.
És un producte que és de temporada.
Clar.
I que, bueno, és un dolç, de fet. Per mi és bruixeria, perquè porta sucre i porta greix, no? En molta quantitat. Però dintre dels torrons que hi ha, he tingut l'oportunitat de fer una mica d'estudi de mercat, quins ingredients hi ha, quins etiquetes nutricionals, i he vist, evidentment, ja ho sabia, no?, però que hi ha de més saludables i menys saludables.
Clar.
I m'he fixat en alguns tips, que és els que vull parlar amb els nostres
clients. Això, mira, que ens has parlat vegades d'etiquetatge, i en això també ens hi hem de fixar, i molt, moltíssim, perquè jo també he fet aquest exercici de mirar, no?, què porta aquest torró que venen al supermercat X, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, també atents en això. Llavors, a veure, explica'm, què has descobert amb aquest treball de camp?
He descobert que, i això els hi farà mal, que ens estigui escoltant i sigui un amant del xocolata, però que justament els torrons de xocolata són els que pitjors ingredients, entre cometes, porten. Tenen molta més quantitat, no molta més, però força més quantitat de sucres, i el més rellevant és que la qualitat dels greixos és menys saludable. O sigui, aquests greixos solen ser més del tipus saturat, que són aquells que augmenten el colesterol i triglicèrits en la nostra sang, bueno, que augmenten el risc de patir un esdeveniment cardiovascular, i són els que justament hauríem d'evitar. Si ens hi fixem en els etiquetatges, aquests torrons de xocolata, no direm marques,
no direm
però
marques.
No coneix, però ja no és per la marca, és que m'he fixat que tots els torrons així en base de cacau i tal solen ser similars, tant en composició com en etiquetatge nutricional. I el que destaquen són aquests greixos saturats, com he comentat, que venen de la mantega de cacau. La mantega de cacau és molt saturada, igual que el greix de palma, igual que el greix de coco, i per tant, doncs, en l'etiquetatge nutricional apareixen greixos, tants grams, uns 30 grams de greix, dels quals saturats poden arribar fins als 15 o 20 grams. Per cada 100 grams de producte, quan és una porció de torró? És que hauria de ser, com a molt, 15 o 20 grams. Però si és de 20 grams, hi haurà de greix saturat almenys 2 grams de greix saturat en aquest trosset de torró.
És una bomba,
Bueno, doncs aquests 2 grams són els greixos saturats que s'haurien de consumir en una persona que estigués saludable, que no tingués cap risc altre cardiovascular, en un dia. Si tenim...
Estic pensant en la sobretala el dia 25.
Exacte. Sí. I si pensem que, a més, aquell dia ja hem... Suposem que ens mengem el torró per Nadal, i ja hem fet, doncs, un àpat fort de carn, moltes vegades de carn vermella, que ja porta greixos saturats, o de productes làctics que porten greixos saturats, sencers, aquí ja s'acumula moltíssim. No és que tinguem que tenir un tope, però sí que vull que la gent agafi consciència de la quantitat que hauria d'estar menjant. No és com, vinga, doncs, com que és Nadal, mitja tableta de torró de xocolata. No. Intentem que, degut a aquests ingredients que no són saludables, intenti, sobretot, moderar la quantitat.
Clar. Estem parlant de ja et dic, sense parlar de cap en concret, sinó en general.
Sí.
Entenc que estem parlant de turrons, com ho diria, de fabricació industrial.
Ah, exacte.
Vale? Perquè
exacte.
Això també jo crec que és important,
sí,
assenyalar-ho.
Sí, molt ben dit, perquè ara vaig a fer la comparativa amb un altre turró, però aquest és artesanal,
vale, doncs
i
bé,
tradicional.
Explica'm.
Turró artesanal i el típic turró de... d'ametlla.
Sí.
Per començar, els ingredients del turró d'ametlla, el primer ingredient són ametlles, no sucre. Quan parlàvem del turró de xocolata, el primer ingredient és el sucre. Uh-huh. Després la mantega de cacau, tal, no? I les ametlles que li vulguin posar en cas que el turró de xocolata en porti. Però la quantitat d'ametlles d'un turró de xocolata és molt inferior al turró tradicional de Xixona, que uh-huh. tots coneixem, que la primera, el primer ingredient són les ametlles, són fruits secs. Ja sabem que els fruits secs són greixosos, però també sabem que els fruits secs són greixosos, són calòrics, però que el greix que porten és saludable. Monosaturat, poliinsaturat, sobretot. Per tant, aquí eliminem, tot i que les calories siguin similars per cada 100 grams entre els dos torrons, aquí eliminem part de que el primer ingredient ja no és sucre, uh-huh. ja és un aliment natural i que, a més, els greixos que porta aquest turró tradicional i són saludables, no són no saludables. Per tant, bueno,
clar, és que aquí...
ja tenim un pro en aquest sentit.
Exactament. No? Jo crec, a més, és un tema, avui parlem de turrons, però és un raonament, diguéssim, que hem fet en moltes ocasions amb molts productes. D'una banda hi ha doncs, la fabricació industrial, que sempre doncs, aporten aquests greixos, conservants, etc.
Exacte.
I de l'altra, els productes artesanals, que ens evitem molts d'aquests ingredients, diguéssim, no? I acabem tenint un producte, jo crec, de qualitat molt millor. No estem dient que l'artesanal de cop sigui saludable i light, no ho és turró.
No, exacte. I el turró porta molt de sucre, i això t'ho dirà qualsevol pastisser, però perquè és així el producte. Igual que els panellets, igual que si mengem un bombó sabem que portarà greix
exacte.
I que portarà sucre, no? Vull dir, no hem de fugir d'això ni ens hem d'espantar. És així. Però, clar, dintre d'aquestes varietats i d'aquest tipus de producte, cal destacar que hi ha uns que per mi tenen més valor nutricional que d'altres. Uh-huh. I és així, per la qualitat del greix, per la qualitat de la producció, no? De l'artesania, del valor afegit de que sigui de proximitat, que no sigui fabricat doncs, en massa,
Clar.
Per màquines més que per persones, no? Uh-huh.
Sí, és que jo crec que ho hem de tenir tot una mica en compte, perquè evidentment doncs, a tots ens agrada, no? Menjar turró per Nadal.
Exacte, però... i jo sóc la primera que a mi el turronet aquest d'ametlla tradicional, m'encanta i en faig, i en faré. O sigui,
clar.
Segur.
Llavors, la qüestió és quin triem, no? I potser també la clau està en dir, doncs, en lloc de comprar-ne 5 variats d'aquesta producció industrial, que no ens enganyem, també tenen un preu més ajustat, potser n'hem de comprar dos tipus, però ben fets,
exacte.
No?
Exacte. També t'he de dir que, evidentment, el preu no és comparatiu. El turró tradicional sempre serà més car, però clar, té més valor nutricional, però a més, a banda de l'afegit, no?, que sigui de proximitat i això, és que, bueno, sí, és més car, però si tenim en compte que l'hem de menjar per unes dates assenyalades, que no mengem cada dia, que el seu consum no és viva la Pepa, tots els dies ara menjo turrons, doncs val la pena que ens restem una mica més de cèntims menjant un bon turró i un turró que dintre de tot doncs, sigui d'una qualitat superior que els de producció més en massa, no sé com
sí,
dir-ho,
sí, més industrialitzats.
Sí. Exacte.
Clar. No? Per tant, hem comparat un de xocolata, diguéssim, producció industrial, un artesanal d'ametlla,
sí.
També entenc, al final són productes diferents, no? Però
sí,
si parlem d'un
diferents.
De xocolata també artesanal, també la quantitat de greixos i de conservants no serà la mateixa.
No, això totalment, també... sí. Amb això també, déu-n'hi-do, tampoc doncs, porten tantes lecitines, etcètera, etcètera. I també podem comparar el típic turró dur d'ametlla, però és que estem amb el mateix. Hi ha molta diferència entre el típic produït més industrial i el turró d'ametlla dur, que està fet de manera tradicional. La quantitat d'ametlla és molt més elevada, és el primer ingredient del que llistat, el que tinc aquí apuntat portava un 70% d'ametlla, tinc un altre de 64%, quan d'altres d'ametlla doncs, en porten doncs, un 30, un 40%, i evidentment la resta d'ingredients, doncs sí, xarop de glucosa, sucre, mel, hi ha també alguns de producció molt més tradicional que tenen més quantitat de mel que sucre, però bueno, al fin i al cap són sucres, encara que sigui mel, són sucres. Però bueno, ja no estem davant d'aquest producte més industrialitzat, més a base de doncs, siropes, concentrats, etcètera, etcètera. Però bueno, no, molt fàcil. I clara d'ou, bueno, aquest... És que, clar, estic mirant un turró tradicional i et porta quatre ingredients, només, quatre.
És que jo crec que aquesta és la clau, això és el que hem de mirar quan anem a comprar-los, sí, que aquesta setmana molta gent farà la compra ja, no?, pels dies assenyalats.
Quan menys ingredients, millor.
Sí. Menys és més, en aquest cas, també, no?
Exacte, exacte. I això, sobretot reservar els turrons amb la justa mesura i en els dies assenyalats, no deixen de ser... doncs aliments molt calòrics i amb molt, molt de sucre, eh? Llavors, compte aquells que siguin diabètics o que tinguin alguna ja malaltia metabòlica que això pugui afectar-nos.
O sigui, no vol dir que no ens puguem menjar un trosset, però com sembla en moderació, jo sempre, no? Al final és una mica sentit comú. Si n'hi ha un que t'agrada molt... Sí. Aprofita aquell, en lloc de picar-ne de 5 o 6,
tropocientos,
doncs te'n menges un tros molt a gust del que m'agradi.
Exacte, i ja està. I també intentar moderar, si saps que menjaràs aquest torró, que és a base i porta sucre, etcètera, etcètera, doncs intenta no tenir altres fonts de sucre en la teva alimentació, almenys aquells dies.
Clar.
En plan, bueno, pues, menjaré aquest torró, però després no beuré sucs de fruita, brioixeria i d'altres que no són típiques tampoc de les festes.
Exacte, doncs escolta, aquestes eren les pautes, no? Allà una mica ara, una setmana vista de que comenci la samba, no? La festa grossa.
Sí, ara estem amb auge de torrons.
Sí, és el que...
Ja comença a haver cua en aquestes tendes.
Sí, 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 això m'agrada. Quan veig a les botigues, no? Les torroneries de tota la vida, veig cua, penso, no està tot perdut.
No, exacte, jo també ho penso, eh? Dic, no, bueno, mira...
Mira, demà, a més, al programa parlarem d'uns torrons artesans que es fan aquí, també de Xixona. Per tant, atents demà a l'espai del Sibarita, que ens donarà moltes pistes de com es fan i d'aquests quatre ingredients.
Perfecte, doncs ja ho seré, ja teniu un oient.
A la una i mitja, demà, atent aquí, amb l'Albert Rosa. Doncs, Adara Giné, ens veurem abans d'acabar l'any.
Ens veurem acabant.
El dia 31.
Molt bé.
Perquè ara ja hi ha gent que dic fins després, no, a tu, el dia 31...
Ens felicitem les festes de Nadal, però ens podem felicitar el cap d'any.
L'any ja el proper dia, in extremis, eh? Que passis molt bones festes, gràcies per passar aquest 2018 amb nosaltres una altra vegada.
Ha sigut un plaer, ja ho saps.
I descansa, que t'ho mereixes.
Sí, descansaré.
Bona vegada, gràcies.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Crusells els desitja bones festes.
Primera parada de l'agenda a Tarragona, avui a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública. La protagonista serà la Tortuga Babaua, un taller de ciència de la mà de Chiqui López, educador mediambiental. Ell ens descobrirà els valors naturals de les platges com a espai natural i coneixerem les tortugues babaues que tornen ara a néixer a les platges de Tarragona. A les 6 de la tarda a la plaça Verdaguer de Tarragona, Nadal musical, amb el cor 3R i cor Veus Blanques del Conservatori de Música de la Diputació. Més música i més Nadal a 8:15 del vespre al Centre Tarraconense el Seminari, concert de Nadal, amb les quatre seccions del cor i orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona. La següent parada la tenim a Cambrils a les 7 de la tarda a la Biblioteca Josep Salceda i Castells. Literatura femenina, la protagonista dels dilluns a la biblioteca. Antònia Carré Pons parlarà del seu llibre Com s'esbrava la mala llet.
I acabem a Reus a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Pere Anguera, taller per a infants de creació de personatges literaris amb teixits, fil i agulla.
Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer?
Evidentment, tothom ha reconegut aquesta cançó, aquest Mujer contra Mujer de Mecano. Per què sona avui? Per què és la nostra cançó del dia? Doncs perquè el proper dia 22, dissabte, al Palau Firal de Congressos de Tarragona, arriba el tribut a Mecano Mujer contra Mujer. I nosaltres tenim una entrada doble per un dels nostres oients, per un o per una, la que sigui més ràpida o el que sigui més ràpid i ens truqui al 977-32-60-50 i ens digui, atenció, el nom de la nostra dietista nutricionista. Com es diu la dietista del programa? 977-32-60-50. Si no busco, ya sé lo que hay que hacer. Ara les notícies i després la Nacional 240. No marxin.
Es la 1 mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia ha tenido que ser hospitalizada tras ser atacada por dos perros peligrosos. Tiene heridas graves en su mano derecha. Valencia, Vicente Ordaz.
De hecho, será operada casi seguro mañana y permanecerá toda la semana ingresada. Tiene el meñique de su mano derecha muy dañado, además de afectaciones en los nervios de ambas manos. Los hechos datan de ayer. La edil paseaba con su perro, un golden, por la playa de Valencia cuando el can fue atacado por los dos perros de raza American Stanford que iban sueltos y sin bozal y cuyo dueño ya está identificado. Sandra Gómez resultó herida al intentar defender a su perro, que también resultó muy dañado en el ataque. La concejala está además a la espera de que le hagan pruebas por si la mordedura le hubiese generado algún tipo de infección importante.
Y antes de que acabe el año podría anunciarse el acuerdo de renovación para que continúe en nuestro país la colección de la baronesa Thyssen que se expone en el Museo del Paseo del Prado. Sefi García.
La baronesa nos ha contado que tanto sus abogados como los del Estado están poniendo toda la carne en el asador para que las negociaciones lleguen a buen fin, porque España, dice, se lo merece.
Estamos negociando.
¿Pero habrá final acuerdo finalmente?
Yo creo que sí. Vamos a hacer cantidad de todo lo que se pueda. No puedo decir nada más. Pero estamos todos luchando para que todo salga bien. Tiene que llegar a un acuerdo porque España se lo merece.
Carmen Thyssen ha acudido hoy a la puesta de largo de la joya del museo, una Santa Catalina firmada por Caravaggio que acaba de ser restaurada.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Rey?
Nos situamos en Huelva. Son noticias de otra época, pero siguen pasando en España en pleno siglo XXI. La Policía Nacional ha liberado a un joven de 18 años al que un grupo criminal había captado en Bulgaria. Le obligaban a trabajar en el campo nubense en condiciones infrahumanas mediante amenazas. No le pagaban y se alimentaba de las basuras. Hay 3 detenidos acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal. La DGT acaba de cerrar el operativo del fin de semana y el balance no es bueno. 14 personas han muerto en las carreteras españolas desde el viernes hasta la medianoche del domingo. En lo que va de año, la DGT ha contabilizado 1.136 muertos en las carreteras. Y Vox acaba de denunciar el ataque contra la finca que el torero Morante de la Puebla tiene en Sevilla, en su pueblo, en la Puebla del Río. Las paredes han aparecido con pintadas rojas amenazantes. Al nazi, tiro y cuneta, torero de pacotilla, acabas como Padilla o Morante asesino.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, sorteos europeos para los equipos españoles. José Luis Corrochano.
Acabamos de contar el de la Liga de Campeones, octavos de final. Esta es la suerte de los tres equipos en esta competición. El campeón de Europa, el Real Madrid, va a jugar contra el Ajax, primero en Ámsterdam. El Barcelona contra el Olympique de Lyon, primero en Francia. Y una de las eliminatorias estrella, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Ambos han disputado dos finales en los últimos 5 años. Resto del sorteo, Schalke Manchester City, Manchester United Paris Saint Germain, Tottenham Borussia Dortmund, Roma Oporto y Liverpool Bayern de Múnich. A esta hora comienza el sorteo de 16avos de final de la Europa League. Es la suerte del Valencia, Sevilla, Betis y Villarreal.
Bueno, quédate cerca, Corrochano, que nos tienes que echar un cable con estos sorteos. José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, en este lunes en El Espejo habláis de la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada, que hacemos nuestra en COPE y que pone el foco en los cristianos de Siria indestructibles en la fe.
Pues, por ejemplo, eso es lo que refleja la historia de la familia Judaib, que acaba de ver rehabilitada a su casa en un barrio cercano al casco histórico de Homs. Ya no caen las bombas, pero no hay trabajo y continúan los cortes de luz. Esta familia tuvo que abandonar su ciudad cuando estalló la guerra. Pudieron regresar en 2016 cuando Homs fue liberada, pero solo hace pocos meses han podido volver a su casa ya rehabilitada. Los Judaib se han mantenido unidos gracias a su fe. Siguen yendo juntos a la iglesia para participar en la misa porque de ahí es de donde sacan las fuerzas necesarias. Es una de las primeras 100 familias que han podido reconstruir sus casas después de años de muerte y destrucción, gracias al apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, al que podemos sumarnos todos nosotros. Lo contamos en un ratito en COPE, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
A punt d'arribar a la 1:05, seguim doncs des de la teva ràdio local, des de la teva COPE local, parlant d'aquests temes propers i que t'interessen. Avui, a més, parlarem ara a la Nacional 240 de temes... Bueno, són de temes de tot l'any, però que ara, de cara a les festes de Nadal, com a que es dispara una mica això. Jo sóc Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, i ara obro aquest canal i...
I apareix la Mònica Carrasco. Ai, des de COPE Tarragona. Has tingut por, eh?
Sí, no, és... Ai, la intriga aquesta.
Com estàs, Ricard? A
veure, molt bé. Mira, ja veus que el cap de setmana m'ha tractat una mica malament, eh?
Estàs una mica tocat de la veu.
Sí, tinc
jo
la
també,
veu així.
Jo també, he de dir, eh? Sí, aquests freds... però bé.
A més, he estat bastant al carrer i per molt que t'abriguis, l'aire que respires és fred.
Clar.
I, home, mal al no, però ja tens aquesta veu així una mica diferent, eh?
Doncs cuida't, molta vitamina C, eh?
Sí.
Mira, et vaig dir una cosa, avui hem sabut que les mandarines són el producte més consumit per Nadal.
Ah.
I tenen molta vitamina C, o sigui que si vols,
ah,
mira,
sí?
Mandarines, a més, tria-les de les Terres de l'Ebre, i així tot queda a casa, i estaràs sa, res, ja veuràs, 2 dies amb mandarines, all i guindilles i picants...
No, home, i a primar també, a primar,
eh? De veritat,
ja.
No, això és, vamos, re,
bueno,
salvat.
Escolta, el tema de la mandarina, doncs nosaltres a casa, jo suposo que som dels que estem a la mitja o la fem pujar, eh?
Sí.
Agrada,
a veure, diu aquí el Ministeri d'Agricultura que durant el mes de desembre en consumim 1 quilo per cap de mitjana. A mi m'ha semblat poc, 1 quilo de mandarines,
sí,
no és tant, eh?
Per això et dic, jo segur que la pujo.
Clar, jo també, entre nosaltres i el tio, no? Que ja ho hem comentat abans, que el tio
en menja moltes de mandarines.
El tio en menja moltes, i clar.
En menja moltes.
Ja t'ho dic, és que 1 quilo per cap m'ha semblat poc, fins i tot, eh?
Sí, però... sí, la veritat és que sí, tenint en compte que diu que és el que més es menja, és curiós, ni torrons, ni res, el producte alimentari que més es consumeix ara és la mandarina.
La mandarina, el que més puja el consum, evidentment, són els productes típics de Nadal, torrons, massapans, etc, però el que més es consumeix és la mandarina.
Escolta, tu que ets de torró o de polvoró?
Jo de torró.
I de quin torró?
Home, va poder ser de xocolata.
Ah, mira, així ja ens podem donar la mà, mira. Escolta, que avui parlarem d'un tema, jo he dit que el tractem ara, perquè sí que és veritat que per les festes nadalenques s'escau més, però això és per tot l'any, eh?
Sí, la veritat és que és per tot l'any. Jo ja ho hem anat avançant. De fet, fa no gaire setmanes vam parlar de mascotes al programa,
sí,
no? Per una qüestió... Bé, de mascotes no ben bé. Parlàvem dels amos de les mascotes,
sí,
de civisme,
sí,
eh?
Sí, de fet, sí.
Però avui parlarem de les mascotes, també dels amos, perquè moltes vegades, jo no sé si tu que més tens nens a casa, t'han demanat allò per un aniversari o
sí,
per Nadal... Han dit, escolta, podríem posar a la carta als Reis un gos, un gat,
un
no? Una mascota. doncs hi ha moltes cases que passa això. I què fem? Perquè una mascota no és un regal, és una responsabilitat.
Correcte.
No? Implica moltes coses. I avui volem parlar d'això una mica.
No, i a més saps quan passa més això també? Quan passes pel costat i acabes entrant d'una botiga de que tenen els gossets allí. I clar, és que a veure, jo també me'ls enduria tots quan
clar,
els veus.
Jo també, sí.
Però clar, els has de dir, escolta, que això no és un objecte que va a piles, que això és el que deies tu, això és una responsabilitat.
Exactament, i avui en parlarem des de diferents vessants, des de la vessant de quina cura n'hem de tenir, si la tenim a casa, i també en el cas de que optem per doncs, ampliar la família amb una mascota, que està molt bé, doncs avui volem parlar d'altres opcions, que no són simplement comprar una mascota. Avui parlarem amb una associació que es dedica precisament a buscar cases que adoptin mascotes que han estat abandonades.
Molt bé. Doncs ho farem des de les dues vessants, des de la part veterinària per entendre'ns i per aquesta vessant que ens ha dit la Mònica, que jo crec que és interessant de conèixer aquesta solució, que jo tampoc la coneixia i que m'ha semblat fascinant. Fem una pausa per la publi, no res, dos
Vinga.
Minuts i parlem d'aquest tema, va.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13. Juntos en Navidad.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, que és la 1:10, Mònica,
sí.
Anem a parlar del tema, a veure.
Anem a parlar del tema, ja ho hem introduït, avui volem parlar de com tenir les nostres mascotes, evidentment de manera responsable, de ser conscients de tot el que implica, i com dèiem ara fa uns minuts, moltes vegades quan hi ha aquesta petició de dir, escolta, ampliem la família a casa amb una mascota, perquè no, ho demanen els petits o grans o el que sigui, de vegades la primera opció dius, doncs hem de comprar una mascota. Doncs no. Senyores i senyors, perquè hi ha molts animals, per desgràcia, que no tenen casa i, uh-huh. i l'adopció, no? Doncs sempre és una opció que s'ha de valorar.
És una alternativa a conèixer,
Clar, sí. Avui volem parlar-ne, mira, hi ha una associació aquí a Tarragona que es diu Gaia, és el grup d'acollides i adopcions d'animals de Tarragona. Ens acompanya avui una persona que forma part d'aquesta associació, és la Raquel Gálvez. La podem ja saludar. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què tal?
Bon dia, Raquel.
I em sembla molt interessant la feina que fan a Gaia, Ricard, per això us els volia presentar, perquè evidentment ells promouen aquesta, no?, tinença responsable d'animals, uh-huh. l'adopció, però també a més ho feu, Raquel, des d'una manera especial. No sou una protectora d'animals, que tingueu els animals, no. sinó que teniu una xarxa de cases d'acollida d'animals.
Ah, exacte, això intentem, el que passa és que no abunden les cases d'acollida, moltes vegades acabem sent nosaltres mateixos,
sí.
però bueno, de tant en tant tenim sort i descriu gent i s'ofereix i bé, llavors és quan si tenim localitzat algun gosset, algun gatet que ho necessita, és quan el anem a rescatar i el portem a la casa d'acollida, prèviament passa pel veterinari i es mira una mica com està l'estat general, si se li ha de fer algun tractament, etcètera.
Uh-huh. La fórmula aquesta, diguéssim, és potser més innovadora, no?, del que coneixem generalment perquè fa les protectores d'animals, no?, o associacions que es dediquen a recollir doncs, animals abandonats. Vosaltres com us arriben aquests animals? És a dir, és gent que diu, escolta, us truque de he vist, no?, per la carretera o pel carrer un gos, un gat, sí. no?, abandonat, i vosaltres llavors us en feu càrrec. Com funciona el procés?
Doncs sí, ens contacten o bé a través de la nostra pàgina de Facebook o inclús gent que no et coneix, de sobte et truca per telèfon i, bueno, és que m'ha passat el telèfon X persona i tal. Al final dius, bueno, no sé quanta gent té el telèfon. Però sí, és a través del boca a boca o a través de la pàgina de Facebook o a través del nostre correu electrònic.
Déu-n'hi-do.
Clar, i explica'm una mica quin és el procés, evidentment, per també, ja fem una crida des d'aquí, necessiten a Gaia, Tarragona, cases d'acollida, aprofito
sí,
per, per deixar-ho caure, no? Però, evidentment, quan m'agradaria que ens expliquessis com ho feu per buscar cases fora d'aquestes cases d'acollida, per buscar el destí final, diguéssim, la casa en la que s'ha de quedar aquest animal.
Sí. Doncs també a través de la nostra pàgina de Facebook o també d'Instagram, que fem crides i després bueno, publiquem fotografies i tal, i també designem les característiques de l'animal i llavors oferim el nostre correu electrònic per qualsevol persona que estigui interessada. I després ja iniciem tot el procediment, doncs entrevistes, anar a veure la casa on en el seu cas aniria l'animal, passem també un test previ per veure, més que res, intentar que encaixin les personalitats de la família amb l'animal, perquè no és a dir, un animal no és per qualsevol persona i una persona no és, o qualsevol persona no és només per un animal, saps? Hem de buscar caràcters semblants.
Clar, això que acabes de dir, que sembla tan evident,
clar,
tan difícil que és després a l'hora de triar-ho un mateix, eh?
Clar, no, això és que passa, és que a vegades ens contacten i ens diuen, mira, és que algun parent que de certa edat, doncs per fer-li companyia, estem pensant en agafar un cadell, i nosaltres diem, és que això no ens encaixa, perquè un cadell té una energia molt superior a la, clar, i llavors el que generem al final és un animal estressat, i en aquest cas parlo més de gossos, perquè l'energia vital d'una persona d'uns 70, 75, 65 no és la mateixa que d'un cadell de 3, 4, 8 mesos, 2 anys, i llavors el que al final això el que acabaria produint és la devolució de l'animal.
Clar.
Nosaltres, sí, depèn de l'edat de la persona adoptant, també intentem que sigui una mica acorde, no?, amb l'animal de... Que se li donaria en el seu cas en adopció per un tema d'energies, principalment.
De fet, Raquel, feu signar no?, un contracte d'adopció, perquè aquí quedi clar una mica també les responsabilitats que tu adquireixes quan decideixes fer-te càrrec d'aquest animal.
Sí, fem signar el contracte amb les cases d'acollida i després també amb les famílies adoptants. Sí, òbviament, perquè és un compromís... I, per tant, entenem... Bueno, i a més, ha d'haver un recolzament legal,
clar,
òbviament.
I, a més, has de dir, com dèiem al principi, Ricard, no?, s'ha de tenir molt clar que tenir un animal no és una joguina, no va a piles, hem de ser responsables i l'hem de tenir en les condicions que mereix. I aquí entra en joc, no?, la convidada que tens també a Lleida.
Sí, a Lleida està amb nosaltres una veterinària, és l'Elisabet, la trobeu al Centre Veterinari del Segre, al carrer República del Paraguai 31, a Lleida. Elisabet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Deixeu-me que us expliqui una interioritat. I és que l'Elisabet ens ha arribat pels pèls perquè estaves...
amb una traumatologia.
Estava acabant d'operar o de... Sí, sí, oi?
Sí, i a qui em permets també dic que mos canviem a l'Avinguda Madrid, ja que pels clients que no ho sàpiguin encara.
Molt bé.
Ah, mira,
trasllat. Però sí, estàvem fent una traumatologia que sempre... Bueno, hasta la més senzilla és complicada, però ja està bé, quedava cosí i ja està. Ho fa una companya.
Elisabet, no sé si has pogut escoltar, no?, un trosset del que ens explicava la Raquel, que hi parlàvem ara al final de que ells s'encarreguen de buscar cases, no?, perquè aquells animals que han estat abandonats doncs visquin amb una família, no?, i tinguin les millors condicions possibles. I ella ens deia, busquem una idoneïtat entre la família que rebrà aquest animal i l'animal, no? Això, com ho veus?
Jo molt d'acord amb ella. Vull dir, moltes vegades s'adopten animals que no són per... Ara recordo, ara que parlava dels vells, una senyora gran que va adoptar una barreja de mastí i només me va arribar a casa i li vaig dir, això, aquest gos no és per tu, torna'l i que te'n donin un de més petit. Tenia 60 i pico, 70 anys la senyora. Ai, no, que és tan bonic, clar, tot un cotonet,
clar,
de 4 quilos, és preciós, però... realment aquell gos la va fer caure unes quantes vegades i aquell gos me va trucar dient que se n'havia de... que l'havien de col·locar o el que sigui. Li vaig dir, m'haguessis fet cas quan...
Clar.
Clar. El primer moment no haguérem agafat carinyo i tot això.
És que per això deia abans que a vegades caiem al parany de triar per l'aspecte físic i no informar-nos de si creixereu molt també, si creixerà sí. o no molt, perquè clar, quan són petits són molt macos tots.
Però sí, però per exemple, tinc un client que té un dogo. Aquest client lo porta bé, el dogo, no hi ha problema. El problema és que aquell mastil tenia una senyora de 60 i pico, 70 anys.
Que has de saber el que és.
Clar, clar.
No és I les necessitats.
Clar. Aquest noi se'n va a córrer, li dona exercici, està molt bé el gos amb ell. Realment són... Però...
Elisabet, la Mònica introduïa aquesta pregunta. Tenim clar la gent, legalment avui en dia, què hem de fer per tenir un gos a casa?
No, però legalment, si no han canviat, l'última vegada un gos, un gat, era considerat un objecte. O sigui, tu vens un gos i se mor de parvo, te'l canvien i ja està. Compres un jarro, se trenca, se li trenca el que el té al despatx, te'l canvia i ja està. Aquestes coses estan canviant, caram, però encara va molt... Molt lent.
És a dir, Elisabet, vosaltres us trobeu a la consulta veterinària molta gent que arriba, no? I doncs no sap que, per exemple, ha de tenir un xip, que ha d'estar censat, no? Als ajuntaments, això en general no ho tenim clar?
No, això del xip ho sí. està bastant clar. La gent hasta se'l posaria ella mateixa, algun d'ells, però... però... perdoneu, però... no és problema de posar el xip. El que potser la gent no està conscienciada és si aquest gos agafa una parvovirosi, per exemple, de cadell, que costa... Yeah. i que a vegades és mortal. O el que no està conscienciada és que si es trenca una pota és un... No només és un fer una mica car, sinó que en acabat també té una cura a casa. I a vegades lo de la cura queda una mica... Sí, 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 el cuidaré, però igual que aquell client que agafa un cocker perquè el troba molt bonic. I quants cockers no s'han abandonat durant aquests anys, diguéssim. Yeah. Perquè han sigut animals que mosseguen a casa, però aquell cocker que mossegue, si l'hagués tingut una persona amb una mica de caràcter, perquè acabem de tractar els animals com si fossin el nostre fill, a diferència que el nostre fill ni té 9 i en farà 15 i podrem tractar amb ell, o en té 4 i en farà 15, i un gos l'hem d'educar més o menys sempre igual. No vol dir que haguem de ser madura, no, sinó deixar-li clar... que jo sempre dic que deixem clar que jo no els mossego i ells no em mosseguen a mi, vull dir...
Escolteu, aquests programes de tele, ara m'ha vingut al cap d'això de l'encantador de perros i tal, això fa més bé que mal o no? O fa més mal que bé?
No, Raquel, tu què opines?
Jo personalment crec que sí, que fan bé. Com a mínim per saber que s'han de posar normes, perquè a vegades això d'humanitzar-los, jo a vegades també peco perquè jo tinc 5 gossos que a més van començar sent acollides, per això deia que moltes vegades acabem sent nosaltres les cases d'acollida, i a mi a vegades m'han pren una mica el pèl, o sigui que ara mica en mica aconsegueixo, estic posant normes, però i justament aquest programa sí que m'han com a mínim certes pautes, després jo també és cert que he consultat i animo la gent a fer-ho, consultar amb batòlegs, quan és necessari. Clar. Però jo crec que sí, que com a mínim per saber que els gossos tenen la cascola la seva personalitat i els gats igual.
Raquel, escolta, ho hem centrat amb el tema dels gossos, que potser per desgràcia és el més habitual, sí. el tema d'abandons i tal, però sí. un gos com reacciona quan se'n va a una casa d'acollida i al cap de X temps ha de passar una altra, ha d'anar cap a una altra casa on teòricament s'hi quedarà. És a dir, aquest canvi d'una o dues cases, com els hi acaba afectant?
Bueno, ja et dic, depèn del caràcter de l'animal, eh? Hi ha gossos que són molt conformistes i altres que no. Per exemple, ara tenim una gosseta, la Zana, que està... en una casa, l'hem tingut en acollida, la vam donar en adopció i sí que ens està presentant alguns problemes de conducta que estem intentant corregir, però hi ha altres gossos que no, que són, jo els dic gossos chaqueteros, perquè passen d'una família a l'altra i els hi va bé tot.
Clar, suposo que quan no, es noten carinyo, perquè això
exacte.
Ja en tenen prou, no? Però carinyo, jo crec que la majoria de gent que decideix tenir una mascota tens clar, no? És una cosa que ho fas perquè vols, els dones carinyo, però hem de tenir tantes sí. altres coses en compte, i aquí, per exemple, l'Elisabet, no? El tema de vacunes, no? De tenir-los doncs, en condicions correctes. La majoria de gent, Elisabet, suposo que ho fa, però no sé si us heu trobat de vegades amb casos que a vosaltres fins i tot us ha alertat una mica, no?
Mira, la majoria de gent desparasita i vacuna, però hi ha un mínim de gent que fan, com que la vacuna no és obligatòria, no els vacuno. Ja. I no em refereixo a vacunar els de la ràbia, perquè, bueno, també és una mica així, a l'Aragó és obligatori la ràbia i aquí no a Catalunya, que tenim d'aquí l'Aragó. Travessen no sí. res, fan uns quilòmetres de no res i ja els poden
és
multar.
És curiós que no estigui unificat, això.
No, no està unificat. Però hi ha vacunes, com jo que sé, la leptospirosi, que és zoonòtica, i que zoonòtica vol dir que pot passar a les persones via llepades, via orina, via d'altres... que s'hauria de vacunar més sovint, perquè a vegades ens deixem de vacunar i no pensem en vacunes... un adult ja té molta més immunitat, mm-hmm. ja no podria no calguer cada,
vale,
cada any.
Vols dir que quan hi ha canalla a casa...
No només canalla, en altres i tot, eh? Hi ha gent que els hi dona petons a la boca als gossos. Aquella boca, jo els hi dic sempre, quan hi ha un criofa i no li donis, jo li dono, dic, pensa que aquella llengua abans ha passat per d'altres parts del seu cos, com el cul, perdona, és així.
És veritat, és veritat.
Cul, penis, vulva, cosa que li fa i tu lleparies el culet? I fa, no, quina marranada, no?
Clar.
Això m'ho diu el crio, però clar, no veuen, ells no veuen la part indirecta. Ells ja han pogut llepar una caca d'un altre gos, ja no és lo...
Sí, sí, sí.
Clar, I aquesta llengua mos passa per la cara. Jo de tant en quant me desparasito, vull dir, igual que un gos, una vegada a l'any me desparasito.
Clar, és que aquí hi ha moltes coses, suposo que per desconeixement, eh? Quan ens fem amb una mascota per primera vegada, doncs no ho sabem, i aquí jo crec que és obligació del que opte per tenir una mascota a casa d'anar al veterinari, no? I assabentar-se bé de tot el que hem de tenir en compte, a nivell vacunes i molt més enllà.
Però és que sí, això sí. És fàcil, Elisabet, jo vinc al vostre establiment i et pregunto, escolta, jo què he de fer? Sí. Ens informareu fàcil?
Sí, el que passa és que sempre cal dir que les persones tenim més feina de la que podem o volem, amb crios, amb el que sigui, i l'últim sempre acaba quedant, malauradament, no és que vulguem, però quan se posa algú mal a la família, l'últim que és atès és el gos, perquè no proteste, li posem aigua i menjar, i a la millor fa 3 anys que no va al veterinari. Aquestes coses passen.
S'hauria de regular més, entenc, pel que
Raquel,
ens dius, no, Elisabet?
Sí, Raquel, bueno. Elisabet, quan veieu una carta dels Reixos que demanen un gosset, un gat, un hàmster, un ocellet, escolta, com ho veieu, això?
Sí. Bueno,
sí,
però encara no estem conscienciats, eh? Igual que els gossos i els gats pareixen sense control, no estem conscienciats, perquè jo els he dit als pares, que els crios no són els que cuidaran del gos, sireu vosaltres, que els crios no poden dir un gos com algo, i m'han arribat a contestar, bueno, el rato que juguen. Estaran tranquils. Los plàstics també se'n cansen, m'acatxen, però...
Mira, Raquel, deies m'esgarrifo. Suposo que també, fins i tot vosaltres us heu trobat en caos que haureu dit a algú que no, no? De mira, no, doncs no em sembleu una, no? Un destí idoni per a aquesta mascota, no? Per a aquest animal.
Sí, sí, totalment. Inclús a vegades ens contacten nois que són menors o inclús són majors d'edat i ens demanen per un gos i nosaltres preguntem amb qui conviu. És a dir, si... En aquest cas, si és major d'edat i això, si conviu amb els pares, amb la família, nosaltres demanem que ens contacti el responsable, és a dir, com el que deia la veterinària,
sí.
Que és el cap de la fi, qui es farà càrrec, no només dels cuidados, de donar-li de menjar, de treure'l, sinó econòmicament, que nosaltres també demanem referències a nivell econòmic, perquè ens interessa saber que és una persona que podrà afrontar alguna... contingència que pogués passar-li al gos o al gat, o sigui, a nivell d'enfermetat, que doncs, si es trenqui una cama, alguna cosa, clar, és una persona, en la família ha de tenir un coixí econòmic, clar. Perquè si no també ens hem trobat que ens els tornen perquè no poden fer-se càrrec.
Jo crec que hi ha països a Europa que ja ho fan això, que abans d'adoptar, per exemple, se'n van molts animals cap a Alemanya o cap a d'altres parts, perquè allí és més difícil l'adopció o... la tinença d'animals.
Escolta, a tot això, que ens quedi clar que està demostrat científicament que tenir un animal a casa és beneficiós, és a dir, no estem desaconsellant a la gent
no
tingui un animal a casa,
no,
ni molt
menys.
L'únic que hem de saber com l'hem de tenir i de quina manera, perquè és el que dèiem, vull dir, això no va a piles, no el desconnectes i el guardes fins a l'endemà.
Els americans que fan estadística de tot, fa uns anys vaig retallar un requadre que era... Quan tenies un animal de companyia a casa, un gos o un gat, te posaves menys malalt. Si era un gos que l'anaves a passejar, tenies menys problemes cardiovasculars. Si, malgrat tot i això, tu et posaves malalt, t'havien de fer una cirurgia o el que sigui, tenies millor recuperació quan tenies un animal a casa. I era una barbaritat, o sigui, la estadística era elevada.
Uh-huh.
Per tant...
Clar, clar, és el que dèiem, no? En absolut estem desencoratjant, sinó estem simplement posant el granet de sorra perquè la gent sigui conscient de que és una responsabilitat, que no és una joguina, eh? Una joguina és una altra cosa.
És una altra cosa, sí. Ah. Molt bé, escolta...
Digues, Raquel.
No, que jo, hi ha una frase que m'agrada molt, que és allò que diuen que fins que no has tingut un animal, una part de la teva ànima està dormida i crec que és, vamos, és verdad absoluta, perquè tenir un animal, el contacte amb un animal desperta empatia, capacitat de posar-se en el lloc de l'altre...
Generositat.
Bueno, sí, sí, exacte, generositat, responsabilitat vers els altres... Jo crec que és que només aporta avantatges.
Sí, jo també. Jo això ho dic sempre. Hi ha gent que em ve, jo no m'agraden els animals. I els hi faig, no n'has tingut mai cap. És encantador tindre un animal.
Exacte.
Parlant d'algun mamífer, no sé, algun au, però els mamífers és encantador tindre un gat, un gos.
Bueno, sí. Aquest tema que ha dit l'Elisabet dona per un altre programa, que avui ja no podem tractar perquè estem a l'hora, però quins tipus d'animals s'haurien o no de tenir en una casa.
Ah, oi, això és un altre tema l'altre dia. Sí, sí, sí.
Perquè, clar, a nivell de curiositats, són aquelles notícies que surten al cap de l'any que s'han trobat animals estranyíssims a casa, no? Mm. I dius, bueno, no sé quina idoneïtat, al final ja ho sé que depèn de la persona, de la cura que li vulgui tenir, i pot ser, però hi ha animals que et sobten de veure que hi ha gent que els
tinguin com a mascota, no? Clar. Sí, ui, mira, doncs mira, ja tenim
un
tema.
Una taràntula, per exemple.
Una taràntula com a mascota, veus? Això és original.
No, jo ho trobo bàrbaro. Jo ho trobo bàrbaro.
A mi em sobta la gent que té ocells.
Ocell.
Jo veig un ocell que té ales i, bueno, les ales són per volar.
Clar.
No sé, vull dir, el meu raonament immediat és aquest.
Pensa que per Lleida fa uns mesos va haver una persona que tenia un cangur.
Un cangur, sí. És veritat.
Que es va fer notícia perquè sortia a passejar-lo com si fos un gos, per exemple, no?
Doncs mira,
és un cangur.
Ja tenim tema per 2019, Ricard. Sí. Però avui esperem això, que si hi ha peticions de mascotes a les cartes dels Reis enguany, que recordin, es posen el podcast del programa d'avui i recorden. Sí. Raquel Gálvez de Gaia Tarragona, moltíssimes gràcies. Per cert, www.gaiatgn.com, allà tenen més informació. Gràcies per haver-nos acompanyat.
I amb nosaltres també a Lleida ha estat l'Elisabet del Centre Veterinari del Segre. Elisabet, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Mònica, ja estem.
Arribem a 2:15.
Sí.
Parlem demà.
Fins demà.
Es noticia de alcance que le ha adelantado este
Por primera
programa.
Vez un papa visitará los Emiratos Árabes.
El nuevo eslogan de la marca de Alfa Mireces, esto no es un selfie.
Una vida tiene que dedicarse realmente al descubrimiento de que, como decía Spinoza, somos una brizna de Dios.
Abrimos teléfonos y fosforera.
Se fue muy pronto de casa.
Sí, me fui pronto y yo recuerdo mal los comienzos, que fueron muy complicados, yo me acuerdo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Con la app VertiDriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Doncs una setmana més aixequem persiana al programa. Ja saben que aquí continuem buscant el talent en denominació d'origen, busquem projectes, idees, professionals que ens criden l'atenció arreu del nostre territori. I avui els vull presentar la Carla Espuis. Ella és de Calafell, és molt jove, però ha trepitjat amb força ja algunes de les passarel·les més importants. I fa pocs dies representava a Catalunya el concurs Linda d'Espanya. Volem saber més d'aquesta feina, d'aquest món, i per això l'hem convidat avui al programa. Carla, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me al programa. És un plaer.
Un plaer tenir-te per aquí. Vens molt ben acompanyada, he de dir, Vens amb el pare, amb el Lluís Espuis. Què tal, Lluís? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
Ara et preguntaré, perquè jo vull saber molt de la Carla, però també hi teniu molt a dir, perquè com deia, ets molt jove, Carla, es pot dir, tens una edat que encara es pot dir, no? Tens 19 ara?
Sí.
19, es pot dir, però deia que és molt important, perquè clar, tu fa ja uns quants anyets que estàs dedicant-te amb això, per tant vas començar molt jove amb aquest món de la moda, no? I aquí la família suposo que és importantíssima, no?
Sí. Sempre m'han recolzat en tots els projectes que he volgut fer i la veritat que m'han ajudat molt.
Ara li preguntarem al Lluís una mica també la seva visió, no?, de tota aquesta feina, perquè anem a l'arrel, diguéssim. Tu com comences a interessar-te per aquest món, doncs, de la moda, direm moda en general, ara anem concretant.
Pues vaig començar perquè, com has dit abans, soc de Calafell i a Calafell cada any a l'estiu fan la passarel·la de moda. Uh-huh. I pues em vaig interessar i vaig decidir anar a fer allà a parlar amb la noia que portava l'agència, que és la Magda Simó d'aquí de Reus.
Sí.
I llavors vaig parlar amb ella i em va dir, pues vine i farem unes proves i tal. I des d'allà vaig començar a treballar amb ella, vaig fer el curs aquí a l'escola seva. I des d'això vaig començar a fer desfilades per aquí, per Tarragona i tot això. I poquet a poquet, però això amb 15 anys. Uh-huh. I poquet a poquet, pues, fins ara.
Clar. Tu vas començar això com una mica un hobby, sense pensar que t'hi podries acabar dedicant algun dia, una mica per passar-t'ho bé, suposo, amb 15 anys, no? És una mica diversió, suposo, no?
Sí, perquè a sobre m'ho passava molt bé, era molt divertit, sempre m'han agradat molt les sessions de fotos, les passarel·les, vulguis o no, la roba que portem, uh-huh, sempre són tratges superbonics, espectaculars. I et sents com una princesa, sincerament, quan et pujo a una passarel·la que vas tan maquillada, pentinada, que ens arreglen tant i anem tan guapes, doncs et sents com una princesa i en el teu petit moment és com per tu...
Clar, estàs una bombolla, sí, no?, en aquell moment. Llavors ara, Lluís, et pregunto, quan amb 15 anys la Carla arriba a casa i us diu, mira, a mi m'agradaria provar això, d'entrada què?
Bueno, d'entrada, bueno, te xoca, però nosaltres com pares sempre pues, apoyem en tot el que vulguin fer els nostres fills. També tenim un nen, uh-huh, que no fa de model, però ens agradaria que ho fes, però que és més tímid. Pues, quan ella ho va dir, pues, nosaltres, pues, vale, pues, endavant, anem a provar. Vam parlar amb la Magda Simó i la va agafar. La Magda Simó li va dir, mira, fem un concurs a Reus, el World Fashion Face, buscaven noves cares.
Sí.
A Salou. Feien noves, busquem noves cares, que es presenti la Carla a veure què tal. I es va presentar, ho va fer prou bé, i llavors va dir, ara es té que apuntar a l'escola. I es va apuntar a l'escola, va fer els dos cursos que es fan aquí a Reus, i la van anar posant en petits desfiles, no? Primer fan petits desfiles, pues, de principiants, uh-huh, perquè es vagin foguejant.
Que has d'aprendre, no?
Clar.
Tens que aprendre l'ofici. Perquè, em sembla, va començar a desfilar la passarel·la de moda de Calafell, passarel·la de moda de Reus, de Salou, Lleida...
Mataró, al Saló Boda.
El Mataró, al Saló Boda, el Tot Nubis de Reus, i va anar fent. Uh-huh. I d'aquí, pues, gràcies també a la Magda Simó, va així anar fent coses, li va dir, mira, pues ja el concurs de Miss Europa. I va anar a Miss Europa. I allà ho va fer prou bé, però bueno, pues, com està, no va guanyar res, però va fer consell, com ella va estudiar al Col·legi Britànic, a Castelldefels,
sí,
al British School, ella parla l'anglès natiu, igual que parla francès, i espanyol i català, i ara parla italià. Llavors allà va començar a fer contactes i va començar a posar a Itàlia. Uh-huh. I ha desfilat, després va desfilar a la Fashion Week de Roma, als estudis de Cinecittà, tremendo, una passada, i ara últim ha fet ja el màxim, no? Bueno, continuarà, però ha fet Milà, la Fashion Week de Milà és després de París, Nova York, I Londres, Milà és la Meca, són
sí, clar.
Les grans marques.
Clar, quin orgull, eh? El pare, Carla. Sí, sí, això, estaria aquí hores ell explicant-nos.
Sí, sí, sí. No, sí, és que, per exemple, quan vaig anar a Roma va ser molt graciós, perquè, clar, ens van donar una invitació perquè entressin els convidats. Però, clar, el meu pare no s'esperava que la gent aniria tan arreglada i ell anava normal. I, clar, va entrar i anava amb la càmera de fotos per poder-me fer algunes fotos per tenir de record, perquè moltes vegades, a les desfilades, si no coneixes algun fotògraf, a vegades no trobes les fotos.
Uh-huh.
I es va portar ell la seva càmera i un dels de seguretat li va preguntar si era un turista que s'havia colat.
Que s'havia colat. Sí. Clar, diu, no, jo que estic aquí amb la meva filla, no? Que... No. Clar, perquè suposo que, com tu deies, estan recolzat, però a banda d'aquest recolzament, que és importantíssim, no? T'han hagut d'acompanyar, suposo, a molts llocs, no? Perquè, com diem, això vas començar amb 15 anys, no? Clar. Eres molt joveneta.
I sempre m'han tingut que acompanyar i tot això. Jo estic molt agraïda per això, perquè és que quan era tan petita, sense l'ajuda dels meus pares hagués sigut impossible.
Impossible, clar. Ha comentat el Lluís alguns temes, mira, que jo et volia preguntar justament, no? Ha parlat de la importància, clar, evidentment aquí hi ha una cosa natural innata, no? Unes aptituds físiques que les tens o no les tens. Però a banda d'això, t'has de formar, Carla, no? Suposo, i en aquest clar. Cas... aprendre, com dèiem, l'ofici, però no és només aprendre a desfilar o etcètera per posar, no, en sessions de fotos. Els idiomes són importantíssims, no? No val només amb tenir una cara guapa, en aquest cas.
Pues justament el que has dit és veritat. Els idiomes són molt importants perquè a Milà em va passar que a mi no, però vaig veure dos noies que venien de crec, de països d'aquests per Rússia i així, i no parlaven perfectament l'anglès. I com aquest món és un món molt ràpid, perquè si penses, nosaltres anem a provar el dia abans o dos dies abans, i el dia de després ja és la desfilada, llavors té que estar tot superorganitzat i els temps són molt justos. Pues aquestes dues noies, perquè no s'enteraven, perquè estaven allà que no entenien res i no tenien un bon nivell, perquè ho diuen tot en anglès, perquè suposa que tothom parla anglès, i no s'enteraven i les van dir que s'anessin a casa seva, és a dir, van venir del seu país a fer la desfilada i les van manar cap a casa. I jo em vaig quedar flipant. Després el que va passar és que, clar, els passes que tenien que sortir aquestes noies, doncs ens els van repartir entre les demés noies i ja està.
Mm-hmm. Clar, això és que tu al final, ja dic, no és només a nivell físic, sinó que has de portar alguna cosa més, no? A l'hora de treballar també t'has de saber, doncs, desenvolupar, diguéssim, amb idiomes, has de tenir, no?, un cert nivell. Suposo que de vegades no es demana només, doncs, que passis amb aquesta roba. Hi ha una formació més enllà que potser no veiem, perquè tenim aquesta imatge del món de la moda, no? És aquells segons sobre la passada o aquella foto, però darrere hi ha molta més feina. També una preparació física, entenc, clar.
Sí, clar, tens que fer molt esport i mantenir-te amb les mesures que necessiten, perquè, clar, és el que diem. Abans de la desfilada, al dissenyador li envien les teves mesures, és a dir, et fa el tratge a les mesures que tu tens. Si tu després et presentes, pues, en 4 o 5 centímetres més, la peça de roba no t'entrarà o no et quedarà tan ajustada com et té que quedar, i molts problemes d'aquests. Llavors, quasi sempre tens que anar controlant les mesures i tot això. No et pots deixar... Vinga, passa
clar,
de tot.
No, t'has de cuidar, evidentment, no? Al final és el teu, la teva arma de feina, diguéssim, el teu cos, no? I l'has de cuidar, evidentment.
Sí, sí, ets model 24 hores.
Clar,
no... Sempre ets model. No pots menjar pastissos, no et pots deixar de descuidar-te, ni aunque sigui un dia, perquè, bueno, un dia segurament sí.
Home, que ara ve Nadal, Lluís, sempre, no em digues això, pobra noia.
Sempre, sempre. Sí, però que sempre tens que ser conscient, si t'agrada aquest món,
sí, sí.
Que tens que fer esport, que tens que cuidar, que tens que dormir les teves hores i després també tens que ser molt educat, molt polit amb la roba que et deixen, sempre ser una gran persona.
Clar, perquè, per exemple, hi ha noies que això ho he vist, que al backstage tiren la roba per qualsevol lloc, coses d'aquestes, i tu penses, aquesta peça de roba que t'estan posant val a lo millor 2.000 euros i l'estàs tirant com si fos un Kleenex.
Clar, suposo que tot
tens
això,
que
a més, es té en compte, no? És un, com un global, no sé, desconec completament aquest món, Carla, però mira, això tinc aquí per preguntar-te. Tot això suma, al final, no? A l'hora de que tu, en una desfilada, a banda de desfilar bé, et comportis de certa manera, home, això es té en compte, exacte, la professionalitat per cridar-te una altra vegada o no, no?
Clar.
Per molt estupenda físicament que sigui, si això no ho acompanyes amb més coses... no? No sé si hi ha gaire recorregut.
És justament el que dius, perquè si tu no penges, per exemple, el que et dic, això de deixar la roba tirada pel terra, dona una mala imatge, i a sobre que tens que tenir una mica de respecte, perquè són, el que diem, peces de roba molt cares, que el dissenyador s'ha estat moltes hores per fer, que té molta il·lusió, perquè per ells la desfilada, nosaltres passem nervis, però el dissenyador, jo et juro que quan vaig estar a Milà, una de les dissenyadores que vaig sortir estava tremolant,
clar.
Perquè, clar, és tot el treball d'un any
en uns minuts.
En uns minuts.
Clar. A mi m'agradaria saber com compagines això amb els estudis, perquè tu, de fet, continues estudiant, no? Estàs estudiant farmàcia, i com compagines aquesta feina, que a més implica viatjar i tal, amb els estudis, com ho has fet fins ara i com ho fas?
Pues fins ara he tingut sort que, vulguis o no, he pogut canviar-me algunes pràctiques amb alguns companys i coses d'aquestes, però és una mica complicat pel tema de que estudio. Però, de moment, la universitat no està ajudant i tot això, llavors em donen les eines per poder fer, si tinc alguna classe que no he pogut fer, pues, li esmano un treball o coses d'aquestes per ajudar-me una mica i que pugui fer les dues coses.
Puguis compaginar, no? Perquè suposo, Lluís, que això també per vosaltres és important, que pugui mantenir totes dues coses, no?
Per nosaltres el més important és els estudis, perquè el món de la moda és efímer. No sabem quan acabarà. Però, en canvi, els estudis són per tota una vida. La Carla després té una professió, a part de model. Ella vol ser farmacèutica. Llavors, jo que li dic, tu estudia, ets molt jove, treu-te la carrera el més aviat possible i, si vols, un cop acabis, ves pel món, viatja i disfruta d'aquest món, però sobretot no deixis els estudis.
Mm-hmm. Jo és que crec que és molt important perquè, de fet, Carla, no sé si tu tens alguna model, algun referent, no? que te'l miris especialment, però estic pensant ara en grans models, a més, del nostre país, que tenen una formació darrere, i que això ho he llegit en més d'una entrevista, no? Que diu, no, per mi això és elemental, perquè encara que potser no exerciré mai d'advocada, no? Però és una cosa que també m'ha ajudat després a tenir el cap, doncs, més centrat, no? En un món que de vegades és molt focs d'artifici.
Sí, jo per això tinc els peus al terra i sé que és el que ha dit del meu pare. És un món que és molt curt, que a lo millor, si tens sort, sí, et pots dedicar tota la vida, però això mai se sap. I llavors jo crec que sobretot ja que tenir uns estudis, tenir una formació i que no es pugui dir el mite aquest de que les models no són intel·ligents.
I tant.
Perquè, per exemple, jo estic estudiant farmàcia, que no és una carrera fàcil.
No, des de luego. Jo sí que no m'hi veuria. A mi sí que m'agradaria saber en quin moment tu te n'adones que això està agafant volada. És a dir, no, el moment en què et surt la primera passarel·la potser destacada, has estat a Roma, no?, a altres llocs, en quin moment tu dius, ostres, atenció, que això potser està deixant de ser un hobby, no?
Clar, quan em van ofertar la possibilitat de poder desfilar a la desfilada aquesta d'Alta Roma, jo pues, al principi no m'ho creia perquè vaig pensar, ostres, és un gran pas, és un pas molt gran, vulguis o no. I ja vaig pensar, ui, això comença a ser més seriós. Però no m'ho vaig pensar dues vegades i com m'encanta aquest món i la veritat que ara estic vivint com un somni perquè jo no mai t'esperes arribar fins aquí, quan tenia 15 anys que jo em vaig apuntar a l'escola, és el que deies tu, em vaig apuntar una mica pues, perquè m'agradava el món de la moda, per aprendre una mica més, i coses d'aquestes, però quan em van dir això vaig pensar, ostres, és un somni, i no m'ho vaig pensar dues vegades, i vaig dir, anem-hi i ho provem, i com ho vaig fer bé, vaig tenir la sort que em van ofertar, em van dir, pues ara de la següent passarel·la que tenim és a Mila, la voldries fer? I jo vaig dir que sí.
De cap, no? Clar, això s'ha d'agafar al vol.
I, bueno, i ara m'han sortit més. Si vols, te les comento les següents.
Sí, sí, parla'm de quins plans tens per davant, perquè com dèiem, ha estat la representant de Catalunya a l'Inda d'Espanya, que t'ha anat molt bé també, no? L'Inda Popular i Elegància, has tornat a casa.
Sí, estic supercontenta. I el que dius tu de l'Inda Popular, estic superagraïda a tothom, perquè aquest premi, no és un premi només per mi, és un premi que jo crec que és un premi compartit per tothom, perquè aquest premi, sincerament, hagués sigut impossible aconseguir-lo sense el recolzament de tota la gent, i vull agrair-los molt a tota la gent que m'ha votat i tot això, perquè allà era una mica dur estar sol i tot això, clar. I la calidesa i els comentaris i tot de la gent, sincerament em donaven un subidón i em donaven moltes ganes de continuar cap endavant i continuar lluitant.
Sí, que de fet m'ho deies ara abans d'entrar, no? Que Calafell es van volcar i que estàveu encantats amb la resposta de la gent,
no? Sí, la gent ha sigut super amable amb mi i estic super agraïda, la veritat, perquè no t'ho esperes i llegir de gent que no coneixes, clar, comentaris de recolzament i tot, és que em donaven ganes de plorar de la felicitat perquè pensava, jope...
Que això a nivell d'ànim també és important, perquè, com tu has dit ara, allà estàs moltes hores sola, no? Són, no? És una...
Clar, hi ha competència, que no?
És un món molt competitiu, també. I, ostres, anímicament, també ha de ser complicat de portar tot plegat, no? Lluny de casa.
Clar, quan estàs lluny i... no tens a ningú i estàs sol i això, si tens la sort de que les companyes són, trobes alguna companya maca i tal, pues estàs millor, però hi ha vegades que les companyes no et parlen i coses d'aquestes i és una mica més complicat.
Clar, perquè la competició existeix, no? I al final, i més en un concurs, potser en una passarel·la que esteu totes una mica treballant al mateix nivell, per entendre'ns, sí, és diferent, però en un concurs al final tu vas enfocada.
En un concurs la competició és feroç i la veritat que la gent no és molt amable,
clar,
però
bueno.
Hi ha
de tot, sempre, no? Sí. Però bé, com dèiem, has tornat a casa amb aquest linda popular i elegància, que és importantíssim, no? És un reconeixement dels més importants que et pots endur en aquest concurs i a més a partir de participar aquí a l'Inda d'Espanya t'han sortit més oportunitats de feina.
Sí, m'han sortit més oportunitats i això és el que estic molt contenta perquè m'han comentat que segurament m'agafaran per fer la passarel·la a l'Àlios allà a Màlaga i que si ho faig bé pues, també per Cibeles a Madrid.
Home, llavors això,
que...
paraules majors, aquí ja.
Sí.
Clar, perquè no sé si és allò, tens alguna llista, Carla, amb llocs que diguis m'encantaria trepitjar aquestes passarel·les, no? I es va complint, a poc a poc.
Bueno, ara ja he trepitjat Milà, pues m'encantaria també poder treballar a París, a Londres i a Nova York, ja seria un somni.
És que és el que diem aquí, no? S'ha d'anar, escolta, per somiar, no?
Sí, sempre somiar és gratis.
El noi el tenim, però s'ha d'anar fent pas a pas, no? Al final tampoc és... No s'ha de córrer.
Poc a poc.
Hi ha bona lletra, no, Lluís, que es diu. Passarel·la, per cert, o t'agradaria també altres facetes del món de la moda, potser si fotografia o et quedes amb la passarel·la?
La passarel·la m'encanta, però... tot el que és, engloba el món de la moda m'agrada molt la interpretació, perquè des de petita he fet ballet, i ho típic que al ballet sempre fas una mica d'acting, per exemple, quan fèiem el cascanou, el trencanous, pues el típic acting de la família, de coses d'aquestes, llavors també la publicitat m'agrada molt pels anuncis i tot això, i també m'agradaria focalitzar-me una mica, però...
De moment, he estat a Milà, ho diu com si fos, saps?
Sí, com si fos fàcil,
exacte. I ara, doncs, Madrid, també Cibeles a la vista, i jo et preguntava, algun lloc, a banda d'aquests que ens has comentat, o alguna desfilada que tu tinguis al cap, és com m'agradaria algun dia, sense pressa, Carla, però ser en aquest lloc, o desfilar per aquest dissenyador?
Pues, a veure... m'encanta la passarel·la de Victoria's Secret, per exemple, a veure això ja.
Molt bé, no, m'agrada, aquesta és l'actitud, Carla. Somiar no està mai de més, no? I si es pot aconseguir, escolta, descartar, no podríem descartar tampoc de moment, eh?
Però és molt complicat. I també de projectes recents tinc que anar-me a Jordània, a Dubai, a Monte Carlo, i tinc que tornar a Milà i a Roma, i aquests ja són confirmats.
Molt bé, o sigui, tens bastantes desfilades, no? Passarel·les importants per davant. I et preguntava abans, alguna model que tu t'emmirallis especialment o que t'agradi per la manera en què desfila, per la manera com porta la seva carrera? No sé si hi ha algú que et cridi l'atenció especialment.
A mi em crida l'atenció, pues, per exemple, la Blanca Padilla em crida bastant l'atenció perquè és una noia que és d'aquí, d'Espanya, i penso, pues, és un model a seguir perquè aquesta noia ha arribat a un més alt.
Bueno, de fet, ha estat desfilant per Victoria's Secret, no? I també la van descobrir un dia al metro o alguna cosa així, no? No s'ho esperava, i mira. Per tant, ja et dic jo que descartar no podríem descartar res. En el teu cas, en el meu jo ja, Lluís, jo ja, a les meves edats ja no m'hi veig. Però ella ho té tot per fer encara, no?
Sí, sí.
Però sí, la veritat és que és interessant conèixer aquest món perquè de vegades tenim només la imatge des de fora, no? D'aquests minuts de la passarel·la o d'aquella foto i darrere també hi ha...
Molt de treball, molt de treball. Perquè, sincerament, sense l'ajuda de la gent, el que no sap és la de quantitat de gent que hi ha darrere, perquè a nosaltres, el que diem, els canvis de roba són tan ràpids que no arribaríem. Hi ha persones específicament que només estan per ajudar-te a canviar. Després hi ha els perruquers,
clar,
els maquilladors. Hi ha moltíssima gent darrere, els que et fan les ungles. Moltíssima gent que no t'ho esperes, que estan allà i t'estan ajudant. I després la gent que et diu... Perquè hi ha gent que et diu, vale, doncs ara és quan et toca sortir, perquè sempre hi ha algú que més o menys et guia pels clar temps i tot això. Sense tota aquesta gent seria impossible.
Mm-hmm. Clar, clar, que nosaltres només us veiem a vosaltres, no?, en aquells segons, i darrere hi ha molta feina, com dèiem, de molta gent, i vostra també, no? I hi ha aquests moments, suposo, doncs, que dèiem, doncs, d'estar sol una setmana abans preparant aquella desfilada, no?, o aquell concurs, suposo que hi ha una mica, no tot és... la bombolla aquesta de la que parlàvem al principi, clar, no? I de vegades això no ho veiem.
Hi ha molt de treball darrere, ah, i sense, el que dic, sense, si una de les persones que està en aquest falla ja no surt bé, perquè si la persona que t'està ajudant a vestir no estigués, és que no arribaríem. O sense el perruquer no portaríem el cabell bé i el maquillador i... És que tothom és important.
Clar, sí, sí, sí.
No és només la model.
I la responsabilitat que teniu després vosaltres. Perquè, clar, és important tota aquesta gent, però aquells minuts, no?, sobre la passarel·la, clar, suposo que la responsabilitat deu pesar, no?
Ho has de fer molt bé, clar, perquè sense... És el que dèiem abans, és el treball de tot un any d'un dissenyador, la seva il·lusió i que la seva col·lecció triomfi o no.
Clar, clar, sí, sí.
Llavors tens que fer-ho molt bé i donar tot el millor de tu. Mm-hmm.
Doncs escolta, Carla, m'ha agradat molt que estiguis aquí aquesta estoneta, no tinc temps de més, bé, Lluís, tu també, eh?
Gràcies.
No? Però sí que és la protagonista avui, clar. És molt interessant, jo crec, conèixer aquest món i, escolta, tu quan vulguis, torna, tu ves acumulant experiències i d'aquí un temps tornes i ens expliques com va tot plegat, no? Quan vagis tachant, no?, somnis d'aquests de la llista, tu vens cada tant i en parlem.
Vale, perfecte, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te per aquí, que us vagi molt bé, us felicito ja les festes, no?, que ja toque aquestes
Mònica,
coses.
Bon Nadal i bon
feliç bon any. Bon any. A veure què ens portarà 2019. Carles Puig, quedin-se amb aquest nom, que és de casa i hem de reconèixer aquest talent amb D.O. que busquem aquí sempre. Un plaer, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977 38 35 66. Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta. Eta les desea felices fiestas.
Pràcticament 4 minuts i arribarem a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Ens fixem en les 3 notícies més destacades a aquesta hora a Tarragona. Actualització. En aquesta notícia del matí, els Mossos han detingut per desordres públics Khalid Makran, de nacionalitat holandesa, nascut al 89. El buscaven des d'aquest diumenge quan va ser vist a la tarda a Salou amb una conducta imprevisible, cridant i fent pintades amb consignes islamistes. A les 7 del matí d'avui l'han localitzat fent virolles a l'àrea de servei de l'AP7 i sense sabates. L'han portat a comissaria a Cambrils, segons fonts policials, on l'han identificat i finalment l'han detingut. Des de la tarda d'aquest diumenge, quan es va enviar una nota interna a tots tots els agents se'l buscava per un tema de seguretat ciutadana mentre s'investigaven les seves possibles vinculacions amb el jihadisme. I encara en successos a Reus, els Mossos estan investigant la baralla multitudinària que aquest diumenge a la tarda ha acabat amb un tiroteig al carrer Vilaseca. El conflicte s'hauria iniciat en un bar de la zona entre dues bandes rivals. I l'alcaldessa d'Ulldecona exigeix que es doti el parc de bombers amb més efectius i material després del tancament obligat de dissabte per falta d'efectius. De fet, els parcs de Tarragona, Reus, Cambrils i Valls han treballat sota mínims aquest diumenge amb un bomber menys dels necessaris. Acabarem tornant a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió del temps destacada pel que ens queda de dilluns, però també mirant a demà. Tornem fins allà on hi tenim la Clara Sedano. Clara, bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Tarragona tindrem cel poc ennuvolat, però que al llarg de la tarda s'anirà cobrint amb alguns núvols alts. Temperatures màximes que canvien poc. Arribarem als 16 graus a Tarragona i Tortosa, 15 al Vendrell, 14 a Reus i 11 graus a Gandesa. El vent anirà disminuint al llarg de la tarda a variable fluix. Demà dimarts començarem amb cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts i a la tarda augmentarà la nuvolositat, sobretot a la zona del litoral, on tindrem cels més coberts. Temperatures que es mantenen sense canvis, mínimes de 6 graus a Tarragona i al Vendrell, 5 a Tortosa, 4 graus a Reus i 2 a Gandesa. En quant a les màximes, es mantenen entre els 14 i els 16 graus. Acabem parlant del vent, que bufarà variable fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Clara. Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, normalitat a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. I en un minut i mig arribarem ja al punt de les dues abans de posar el punt final. M'han agafat de bones aquesta setmana, estic d'esperit nadalenc. Dedicaré el darrer minut de programa a convidar dos oients de COPE Tarragona a anar el proper dissabte, dia 22, al tribut a Mecano, que arriba al Palau Firal de Congressos de Tarragona. Què han de fer? Doncs ser molt ràpids o ràpides. 977-32-60-50, 32-60-50, i s'emporten una entrada doble per anar a veure aquest Mujer contra Mujer, tribut a Mecano. A Mecano arribem a les dues, es queden ara amb les notícies. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Tornarem puntuals demà a les 12:20. Que vagi bé.